L'hora de la gent gran.
Hola, què tal? Radioients, televidents de Ràdio Calella Televisió. El programa d'avui serà una mica diferent. No serà la vida o l'experiència o la visió d'una persona de la seva pròpia vida, sinó que avui me'n vull aprofitar de la seva gran experiència que té amb algo que amb la preentrevista que li he fet me'n dono compte que la gent gran necessitaríem estar molt més informats del que estem per prendre decisions molt importants al final de la nostra vida, com és les herències, com és les donacions de les vivendes a on residim. Francesc Membride. Francesc Membrides.
No, amb B baixa la segona. Membrives.
Membrides.
Membrives.
Membrives.
Exacte.
També hi podies tindre un cognom una mica més
sí,
fàcil.
Sí, ja, no? Ja m'ho han dit, ja, més una vegada.
Bueno, Francesc, Francesc.
O membri, eh? Els amics, sí.
Francesc, que molta gent el coneix, però bueno, faré una breu introducció, presentació, perquè els que no el coneixeu, el coneixeu aquí. Ell va néixer a Vic el 24/5/74, el qual té 50 anys. Ara li acabo de dir que l'edat dels homes, l'edat d'or, la dècada d'or és la dels 40.
L'acabes de deixar.
El qual vol dir que començaràs amb els petits aixaques habituals dels 50. Imagina quan tingués la nostra edat de 70 o 80 anys. Resideix a Calella. Des de quants anys fa que estàs a Calella?
Des dels 17, 16 vaig venir de Vic, però vaig estar, diguem, primer Palafolls, Pineda, jo crec que des dels 18, aproximadament, 18-20.
Ah, sí, sí, que ets calellec ja.
Jo crec que sóc biguetà l'exili, cavallenc d'adopció ja, jo diria. Va, que sí, no?
Molt bé, molt bé. Eh? Està casat, té 3 fills, de 20, 15 i 9 anys, o sigui que té una àmplia experiència es, també com a
sí,
pare.
Sí, crec.
Aficions, té l'atletisme i en té una altra que és molt peculiar, que la porta amb molt orgull, que és pallasso.
Sí, sí.
Vull dir que d'alguna forma també és una forma de acontentar aquesta societat a vegades tan amargada, no?
Sí, i ho fas amb un sentit més egoista, inclús, eh? O sigui, exercites igualment que amb el running, igualment que anar a córrer, igual que fer bàsquet, no? Que també fem. Exercites en aquest sentit, diguem, el teu sentit de l'humor, la teva paciència, la teva imaginació, no? Vull dir que el dia a dia tens diferents escenaris. Fer riure és molt, molt, molt gratificant, sempre, no? En qualsevol escenari. Físicament, o sigui, amb el teu audiència al davant, no? O perquè realment has fet, jo què sé, has aconseguit amb un vídeo fer riure amb algú, no? Vull dir que això és molt satisfactori. El dia que deixem de fer-ho, alguna cosa hem deixat molt important enrere i hem deixat, diguem, com dèiem, hem deixat de fer aquest exercici creatiu, no?, que és imprescindible també.
Experiència en persones grans, ho tens com a pallasso?
N'hem fet unes quantes coses. Teníem un grup que el teníem una mica abandonat perquè un està a Irlanda, l'altre tal, i eren els Sally Clowns, i havíem fet Sant Jordis, tant per canalla com havíem anat a l'Obra de Maria a fer el Sant Jordi per ells. I molt bé, és un públic no agraït, no, el següent. Jo crec que m'acosta destriar entre el públic infantil i el públic, diguem, i el públic amb gent gran, perquè a més això, doncs, són receptius a altres bromes també, no? Que no pots jugar i t'ho dona molta...
Tens que adaptar-te, no? L'espectacle, entre cometes, sí, tens que adaptar-lo a les persones grans, perquè a vegades dona la sensació de que no se n'enteren de res alguns, però es veu que sí,
sí.
Amb el seu inconscient recorden.
El Sant Jordi que fèiem tenia molts guinyos a gent boomer ja, o sigui, gent, diguem, que els entenia de seguida, els pillava de seguida, i guinyos a gent simplement, diguem, que un nen no enganxaria, però que hi eren allà, o sigui, que era la idea per això, perquè també poguéssim presentar aquesta obra a molts altres llocs. Tinc una mica, diguem, de nostàlgia ara al dir-ho, perquè fa temps que no el fem, aquest, el Sant Jordi. Però sí, ha estat... I de fet, diguem, m'agrada molt quan ara la meva etapa clown està més a les xarxes que no pas, diguem, en físic, no? Quan gravem vídeos setmanals I a través de xarxes te paren i em faig un fart de riure, que no sé què ens... Vale, doncs ja està, jo ja ho he aconseguit. No prendré res, igual, però ja he aconseguit que fiquis, no? Que és la idea, no?
És necessari riure, sí, que sí, com tant. Tu dies abans. És
imprescindible.
Hi ha una... Per això també l'he invitat, no, el Francesc, de que és graduat amb estudis immobiliaris, que en diuen, no?
Uh-huh.
Claro, això abarca moltes àrees, no? Uh-huh. Necessàries per donar un bon consell a una persona que té que prendre una decisió important en una edat avançada, no? Pots explicar-me una mica el que abarca els estudis,
sí,
la graduació aquesta?
De fet, es va generar en un context en el qual el sector immobiliari estava en mans bàsicament dels APIs. I els APIs, juntament amb el gremi constructors i promotors, van generar aquest graduat a la Universitat de Barcelona, que va ser el que vam cursar molts. D'aquí que ja tinc diversos companys que també ho van cursar, però érem els que ens volíem formar en això, en aquest sector. A mitja carrera, en 3 anys, podies triar, diguem, l'últim any si t'especialitzaves en administradora, en constructora, promotora o intermediària, que és el que vaig fer jo, i a mitja carrera es va liberalitzar el mercat, o sigui, qualsevol podia exercir en el sector, i va haver-hi una esbandida, i aquesta carrera va tenir un dalt a baix perquè hi havia molta gent que va dir, no me cal, llavors, cap formació per posar-me, diguem, al sector. Això va canviar molt fa 10 o 12 anys, eh? Els que volíem assessorar d'una forma més complerta, doncs vam dir no, doncs jo l'acabo i vull fer, i vull més, a més, després d'aquest graduat en estudis immobiliaris, als 40 vaig cursar, diguem, un grau en economia, en menció immobiliària a l'Abat Oliva, que va ser, diguem, encara més satisfactori, perquè amb certa edat ja, a més, ets més permeable a la informació, diguem, que tu vols, justament, no? Va bé. I en aquell moment, doncs, el que fèiem allà era específicament immobiliari, o sigui, dret civil amb totes les facetes i amb totes les etapes, dret mercantil, dret de l'assegurança, tractàvem, evidentment, de màrqueting, elements constructius, fiscalitat, teníem diverses... durant molts anys, i molta economia, com que es donava econòmiques, diguem, de la UB, teníem professors molt bons d'economia. De fet, el que va instaurar, diguem, aquest graduat va ser en Gonzalo Bernardos, famós, diguem, tertulià de molts, diguem, mitjans, no? I vam aprendre molta economia juntament i economia aplicada, diguem, al sector. I aquí és on se t'obre, diguem, la ment i te n'adones que...
Sí, que ets una persona amb una àmplia, no sol experiència, sinó amb amplis coneixements, perquè també has dit una cosa que és molt important. Quan tu vas a una immobiliària, o vas a la notaria, o vas amb un abogat, es veu que el que més importa és la part econòmica, el solucionar el problema el més aviat possible, el que tu paguis... O sigui, és una atenció totalment comercialitzada, no? Però tu has creat una empresa, bueno, ja fa temps que està l'empresa creada, que diu un lloc per viure, amb el que, a part de l'objectiu, lògicament, crematístic, de que tu tens que viure de lo que vens, hi ha un altre objectiu també, no?
Sí, quan vaig tornar de la crisi immobiliària, ens va obligar a reinventar-nos una mica tots, vaig marxar del sector durant 2 anys, havia anat a sòl industrial, el meu actual soci, en Jordi Torrent, em va donar peu a tornar al sector, perquè va ser quan el mercat et va exigir llavors tenir una titulació acadèmica per treballar, diguem, en el sector, tornar-hi, no? una assegurança. O sigui, estem parlant del registre d'agents immobiliaris de la Generalitat, que ens obligava a demostrar una formació, a signar un codi, diguem, odontològic, també com els metges, o sigui, segons què no fer-ho, no? A tenir una assegurança de responsabilitat civil per als nostres danys i prejudicis generats a tercers, no? I fiances, etc. Va ser un moment en dir, bueno, doncs traiem una mica de pols, diguem, el títol i el pengem a la paret i demostrem que realment sabem el que... Però ja és quan amb en Jordi vaig dir, jo vull fer alguna cosa diferent. O sigui, tinc clar que no vull fer més de lo mismo. O sigui, no ha funcionat i no funciona. I portem això 15 anys fent una gestió immobiliària diferent. La prioritat del Jordi i meva no és fer diners. No ho ha sent mai. Afortunadament, ens podem guanyar la vida, però no ho ha sent mai. Hi ha agents immobiliaris, com tu dius, que lamentablement o perquè no tenen més remei, o sigui, la cerca de qualsevol conversa és convèncer, diguem, del seu camí, del seu interès, no? Nosaltres el primer dia vam optar per un altre tipus d'assessorament. Sabem que això és una marató. O sigui, jo hi ha clients que surten de l'oficina pensant venir a vendre i acabo no venent. O sigui, al contrari, acabo recalculant tot el meu patrimoni o l'equilibri, diguem, en aquest sentit, no? I això m'ha servit per això, per marcar-me una altra pauta. I què hem de fer amb tu? No hem de fer res, tard o d'hora tindràs una necessitat immobiliària, tindràs un germà, tindràs un cosí, tindràs qui sigui, i tu, amb la boca gran i sense pensar-t'ho, ho faràs venir a casa. I ja estem rebent aquesta herència de 15 anys fent-ho així, no? I amb en Jordi doncs, estem molt contents per això, perquè realment aquesta feina que te suposava moltes hores invertides en aplicar el teu coneixement i la teva formació i la teva experiència en aquest sector, amb gent que s'anaven i deien ja està, aquest DEC, aquesta paraula l'agraeixo sempre, aquest DEC, no em deu res, gràcies, o sigui, simplement hi haurà el dia en el qual tu creuràs que ara sí que hem de girar, diguem, una minuta, no?
És un bon concepte perquè això, per desgràcia, no és ni molt menys habitual. Vull dir que alguna persona, el seu concepte, el seu objectiu fundamental és vendre per obtindre un benefici de forma immediata, sinó que sigui també aconsellar-te el millor per tu, és el que en aquests moments, sobretot, la parcel·la de la gent gran necessita. Però et diria una cosa. Anem a coses pràctiques, que suposo que els nostres radioients i televidents és el que volen. L'altre dia, per exemple, em va vindre una senyora, perquè a vegades i a l'esplai et comenten coses, perquè tenen por de prendre decisions, per desconeixement sobretot, i perquè potser pues, estan rodejats d'una parcel·la excessivament interessada, com pot ser la família, com poden ser amics o com poden ser institucions. No? És una senyora d'uns 70 anys que em va dir, diu, escolta, jo no tinc greus. Tinc una casa, tinc diversos pàrquings i m'agradaria fer una donació, amb la condició, lògicament, de que la persona que es fes càrrec d'això també tingués l'obligació de mantindre'm en vida, no? Què aconselles en aquest cas?
Consulta un advocat de confiança que l'assessori sobre llegats. Això és un llegat. O sigui, jo t'estic deixant alguna cosa a canvi de... No? I t'estic deixant alguna cosa molt concret, no? Atenció, aquests llegats hi han de molts tipus, eh? O sigui, es poden fer amb família també, entre fills. Jo decideixo que aquest immoble va a aquest fill, aquest immoble va a aquest fill, però cuidado amb els legítimes, que és un altre concepte que s'ha de tenir en compte. Aquesta senyora... Hi ha moltes vies, diguem, les quals pot deixar, diguem, el seu patrimoni, diguem, amb un bon fons que li doni, diguem, aquella pau, diguem, de dir sé que es farà servir bé, no? I que alhora li permeti en vida, doncs no patir cap necessitat que no estigui satisfeta. Aquesta és una opció, o sigui, segur que troba entitats que estaran encantades, diguem, de gestionar-ho. En qualsevol cas, hi ha altres entitats, com abans amb la preentrevista hem parlat, no?, que li poden oferir acords econòmics, en aquest sentit, i que el beneficiari final tu tries qui sigui, m'explico. O sigui, tu pots provar de les hipoteques inverses o les vendes de nova propietat, el que seria l'habitatge invers, que és un altre tipus, diguem, de semblant, producte semblant, que et permet rebre una liquidesa avui, que et garanteix que en vida no et faltarà de res, no?, i que quan tu manquis, quan tu faltis, doncs aquell moble, pues, si ha d'anar a la venda, el residual quedarà per aquell que tu has determinat que és el teu hereu o que havies deixat aquest llegat, no? O simplement doncs, l'immoble el pots cedir, diguem, a l'entitat, diguem, en aquest cas, que t'ha fet, diguem, aquest producte, no? Però com a mínim has tingut aquell suport financer que et cal fins a l'últim moment sense haver de patir. Jo crec que aquesta és la prioritat número 1. O sigui, aquesta dona té molt bon esperit, sobretot, no? Però la fase que ha de vetllar és la seva en vida, o sigui, no la posterior. Llavors, com la fase en vida, és a dir, ha d'anar a l'opció que realment hi garanteixi que quan tinguin, m'has dit 70 anys, més o menys, no?
Val. I no té hereus directes ni indirectes.
Aquella circumstància, diguem, que dèiem també d'haver-te de trobar que t'hagin de cuidar, malauradament hem tingut alguns casos en família i he tingut alguns clients en el darrer any que m'hi he trobat, i el poder optar per tenir una persona a casa que t'ajudi a fer-ho tot però estiguis a casa teva, és car perquè no deixa de costar pels vols de 2.000 euros mensuals, no?, tenir una persona, diguem així. Però si et pots permetre amb aquest patrimoni això, jo crec que és la decisió. O sigui, jo puc dir, tinc un final de vida a casa meva, amb algú que se'n cuida de mi, i després el que festi, ja hi haurà algú que em faci un bon ús, no? però la prioritat està aquí, en aquesta primera fase, no la segona. O sigui, la segona qualsevol t'agrairà el que vingui i ho farà servir, si és una entitat de Càritas, si és un immoble, la Fundació d'Habitatge, etcètera, etcètera, són properes, eh? T'estic parlant, diguem, d'entitats, hi ha moltes més en aquest sentit.
Et poden d'alguna forma aconsellar i donar-te alguna sortida.
Jo som molt partidari de la Fundació que tenim a Cabella, que funciona, i que a més està fent una tasca brutal, que la coneixes, té la Fundació d'Habitatge, que amb en Jordi, i realment hi adreço molta gent allà, o sigui, amb aquesta idea, no? Ara fa pocs dies, un immoble concret amb certes dificultats que tenia tal, dic, escolta'm, i sí, han firmat un acord, diguem, i m'ho van dir, molt agraïts, perquè ens has adreçat a on te calia, no? I on m'han garantit, diguem, una continuïtat per habitatge i que doni accés a gent realment, diguem, que la necessita.
Té una bona via si dient al Jordi aquí ha habitat, no?
Jo crec que sí. Sí.
Vale. Perquè abans es feia molt de les donacions a la Iglesia, no?
Jo, mira...
Les donacions quasi bé quan te mors, no? No en vida, no?
Sí, és que com tot hi ha... Si obrim la carpeta, la caixa de l'Església, serà divertida o no, no, però alguns no. Jo sempre la tracto molt de respecte i des de que vaig fer la segona formació aquesta de Batulló encara una mica més, no? Vaig trobar, diguem, algú que em va... Jo era un ateu convençut en tots els... i practicant, que es diu, no? I vaig obrir una mica el cap i me'n vaig adonar realment, diguem, de que tota aquesta gent que ha tingut empara, diguem, en l'Església, no? Doncs vol d'alguna forma reflexar, diguem, aquest agraïment amb això, no? Llavors, com a tal, hosti, això per davant de tot, o sigui, la voluntat, diguem, de les persones per davant de tot, no? I aquesta satisfacció personal. Hi ha gent a l'Església que treballa molt bé, diguem, aquests recursos i que segur que els administra molt bé també i és una altra opció, és un altre camí, vull dir, evidentment que sí.
Donació o herència en vida dels fills?
Mai. Jo amb això sobretot un. La teva audiència, quina edat mitja té?
Me calcula que serà a partir de 65-70 anys.
Vale, sobretot. Així t'ho puc dir. Els fills són uns... És igual. No, són uns egoistes, en general. Mai. Si sigues amo i senyor del teu patrimoni fins al dia que no ho puguis gestionar. El dia que no ho puguis gestionar t'has de buscar un gestor, sigui un fill, evidentment millor que ningú, no? Has de preveure situacions, evidentment que sí. Has de fer un poder notarial per si t'agafa qualsevol cosa o els teus fills puguin fer wiki, tu el que necessites fer wiki, diguem, per això, per aquell moment, no? Però entre preveure i donar en vida, això atén moltes vegades de necessitats, diguem, dels fills, bueno, sempre, de necessitats dels fills i no necessitats dels pares. Si els pares no tenen cap necessitat, diguem, de donar en vida res, o sigui, cap, o sigui, però pensen que fan un cop de mà i una ajuda amb algú que, amb el meu respecte a tots, vull dir, ho sento si dic el que penso de vegades, no? No ha sabut treure les seves castanyes del foc en vida. Llavors espera, diguem, el viu de l'herència batent. Jo no ho crec, que en vida s'hagi de repartir mai res. L'altra cosa és fer un cop de mà, o sigui, però cuidado. Hi havia aquella anècdota d'aquell jugador de bàsquet que sempre m'agrada molt, que deia, el meu pare anava, el meu avi anava a treballar a peu. El meu pare anava amb cotxe, una tartaneta, però hi ha un cotxe una mica decent. Jo vaig amb un Rolls Royce. El meu fill anirà amb un Bentley i el meu net anirà a peu un altre cop a treballar. O sigui, de pares forts, de pares febles, a vegades surten pares forts, i de pares forts, a vegades surten, en general, fills febles. Llavors, hi ha molta gent que conec, lamentablement, que se recolza, diguem, en el patrimoni familiar pensant en el dia que el rebrà. Llavors arriba un moment al qual, diguem, la teva vida val el que val el teu llegat o el teu patrimoni.
A vegades a la consciència de les persones grans de la meva edat o més era, a vegades dius, estolviar per poder-los deixar alguna cosa als fills, no? Vull dir, això és un gran error, no?
Bueno, mira, jo quan tenia 20 i pocs anys, que vaig conèixer el meu sogre, que en pau descansi, em va costar una bronca important, perquè un dia, tenint aquesta conversa amb ell, que ja tenia molta vida, pobre, ens va faltar fa un parell d'anys, amb 95 anys, 94 anys, perdó. I me'n recordo que ell vaig dir, jo als meus fills els hi deixaré una cartilla de banc a zero. Per què? I intentava transmetre la idea de que ell en vida havia de gaudir del seu patrimoni, marxar de viatge tant com pogués, fes tanta cosa com poguessis, no? No en tenia el seu pare de pare, no? No era pare, tampoc, jo encara, Bueno, tu no saps el que dius, Francesc, tu no entens, diguem, amb els anys, una mica de raó hi he donat. sou pare de tres fills. Però també és cert que tenim un acord amb la meva dona amb aquest, clar, amb aquest punt molt clar. No podem malacostumar, no podem, diguem, deixar massa fàcil el camí. Si els hi podem fer ajudar en el primer salt. El primer salt és molt important. Avui en dia la compra d'habitatge és molt complexa i més per joves, no? Tot i les ajudes que tenen, diguem, estalvis en impostos, etc, etc, segueix sent molt difícil perquè han de tenir un estalvi d'entrada molt important i la capacitat, diguem, de pagament també, diguem, avui en dia, doncs, com dic, les quotes, diguem, suposen un percentatge molt alt dels ingressos que tenen, no? I per poc que pots, diguem, anem a fer-los un cop de mà. Això està clar que sí, no? Però el treballar per deixar els teus fills, jo crec que és un error. O sigui, una altra cosa és que diguis, tinc un patrimoni que després servirà a posteriori als meus fills, no? Jo he aconseguit amb la meva vida, doncs, comprar-me dos immobles i tinc dos fills, no? Doncs mira, equilibri, perquè aquests immobles, si fan o fa, tenen un valor econòmic semblant, o faran un semblant, o els meus fills estan agraïts perquè hi puc deixar-ho, com hem dit abans, amb un llegat concret, el meu fill tal i la meva filla tal. O és una opció, no? Perquè evidentment després, diguem, si no has fet aquest treball previ, sí que si poguessis aixecar el cap després veuries, diguem, quantes vegades els fills acaben, diguem, emprenyats, no? O sigui, a posteriori,
Francesc, no? Francesc, l'opció d'avalar, dius tu, bueno, se'ls ha d'ajudar una mica, el primer pas, tal i que qual, i tu tens una sèrie de propietats i requereix un aval amb una quantitat, pues, respectable. Això és jugar-te tot el teu patrimoni, no?
Hi ha maneres d'ajudar sense necessitat d'avalar. O sigui, l'aval, s'han firmat molts avals inconscientment que han posat en risc, com tu bé dius, el teu habitatge, que tota la vida... Hi ha fills que no han tingut cap escrúpol, després han dit, m'ha estat molt de greu, però no puc complir-ho, i em fotran a casa meva i et fotran a la teva, també, en aquest sentit, no? Tinc molts pares que m'ho diuen, Francesc, encara que em demanis que bavi, jo m'estimo molt el meu fill, fa poc em va passar amb un client, però no l'avalaré, eh?
O sigui, no l'avalaràs.
No l'avalaré. Diu, em buscaré la vida si cal per aconseguir 10, 15, 20.000 euros més, però no l'avalaré. O sigui, com dient, busca una fórmula que no tingui en compte aquesta figura. I a mi em sembla correcte, perquè és que molta gent hi ha vist a boca al llop després del 2007-2008, quan van començar a caure i a pujar les quotes i van posar en risc això. O sigui, jo inconscientment, com deia, diguem, vaig firmar per ajudar el meu fill i me trobo, diguem, que igual, diguem, me n'haig d'anar de lloguer jo, després de tota la vida, diguem, ho he aconseguit el meu habitatge, no? Llavors, manera, jo... es poden aconseguir, diguem, en aquest sentit, maneres d'evitar, diguem, l'aval. Si pots evitar-ho, evito. Hi havia el que se'n deien els avals parcials, que és una altra fórmula. O sigui, l'aval parcial és fins a on pot respondre el meu fill amb el patrimoni, amb l'immoble que adquireix, i per aquest diferencial és per on jo puc avalar. Aquest aval parcial, que no els agrada als bancs oferir-lo, perquè ells, evidentment, prefereixen, diguem, tenir, lògicament, diguem, una garantia major, no? Aquest aval parcial respon fins a cert import del préstec. O sigui, tu saps, diguem, que quan amortitzes fins a certa quantitat, llavors aquell aval ja deixaria, diguem, de tenir la funció. És un cas extrem, diguem, en el cas d'haver d'avalar, però hi ha fórmules. O sigui, si algú es veu obligat a avalar, jo li recomano que replantegi la seva operació. El que dèiem, poder és que no havia de comprar aquell immoble.
Sí, perquè no hi ha cap protecció de cara a l'avalista per l'edat, o sigui, una avalista de 65, 70, que s'està jugant al seu patrimoni, no hi ha cap protecció, no? Has avalat, ha sortit la cosa malament, te prenen el teu patrimoni.
Hi ha una protecció prèvia, que és la que des de la crisi que vam patir és obligatòria, o sigui, tothom que firma un préstec o un aval passa l'examen previ de notaria, diguem, del notari, o sigui, el que en diem el document precontractual. Tu has d'anar allà prèviament, quan ja tens la feina, quan ja t'han autoritzat el préstec i les condicions d'aquest préstec, tu has d'anar a notari i el notari te llegirà la cartilla i s'assegurarà que entenguis el que firmaràs per evitar que passin aquestes coses. Això ho has de fer i, a més, des del moment que firma la feina fins que tu no pots firmar, passen 15 dies per llei, o sigui, tu no pots firmar abans. Tot aquest període de temps i aquestes mesures són per garantir que la gent sigui conscient del que està firmant. No es pot després al·legar desconeixement en aquest sentit. Tot això s'ha fet, entre altres coses, per mesura, diguem, de precaució per als clients, i no ens enganyem, per mesura, perquè les entitats bancàries després ningú s'hi pugui al·legar desconeixement, diguem, d'això. O sigui, jo t'he fet firmar això, ho has vist, ho has estudiat, a partir de demà no em vinguis que no sabies que havies firmat. O sigui...
Sí, això està molt bé, però moltes vegades dius tu... Sobre el paper està tot d'alguna forma estructurat, no? Però, claro, quan tu vas a fer una acció d'aquestes amb el notari i al teu costat tens els fills, a vegades dius, bueno, pues mira, la confiança és total, i la pressió familiar a vegades fa veure de que tu ets una mica massa excessivament confiat, no?
La feina prèvia, o sigui, la feina, diguem, no la pots fer a cau notari. Si a cau notari vives amb aquesta mena de circumstàncies és que, entre d'altres, l'agent immobiliari no ha fet bé la seva feina. Jo, els notaries, en general, tenen un bon concepte, perquè quan anem a firmar, o sigui, no anem a discutir ni a barallar condicions ni a alterar, diguem, l'operació. Pot ser que manqui un document fins a l'últim moment, pot ser, diguem, que s'hagi canviat, diguem, una normativa i no haguéssim previst, diguem, val, però això són decisions d'inici d'operació. Això es discuteix a l'oficina tranquil·lament, al despatx, amb les parts afectades, amb una, amb l'altra, amb les conseqüències d'aquests fets, no? Llavors, es fa un privat per això, i en el privat ja es determina. I quan ja tu ja t'has compromès a una operació i tu ja saps dir, el pare ha assumit un risc o no l'ha assumit, o dic que anem a notari en aquest sentit, tu ja has de saber absolutament, diguem, què vas a firmar. O sigui, no pots trobar-te, com dius, amb aquella pressió del moment, no?, i dels elements, i dels actuants, i dels actors, diguem, de la zona, i va cara al teu fill com dient, si no firmes avui ens aixequem d'aquí sense l'habitatge.
Sí, m'estàs dient, Francesc, que un bon agent immobiliari té que veure aquestes coses, fer-li veure al client per saber on se fica, no? Per això es cobra també una comissió per part vostra per donar aquest servei, no?
Bueno, nosaltres en diem honoraris, més que comissió, no? Perquè el que et deia, el servei professional que entreguem no és pur i durament per posar en contacte una part amb l'altra, que serien comissionistes, no? Sinó perquè assessores per un camí. Això sí que en general ho fem tots. O sigui, fins i tot, a veure, te podria dir que els que han aparegut de cop i volta nous que venen, diguem, de perifèria Barcelona i que venen, diguem, amb els ullals, diguem, per davant, o sigui, aquests no. Aquests, com deia, doncs avui van a fer, com deia, la vendímia, no? I tot el que puguin arranjar ho arrangen, com sigui, i veig privats i operacions aquelles que dius no s'aguanten per enlloc, però com a mínim jo he agafat la reserva, no? Però, en general, els noms d'agents immobiliaris d'aquí que veia que tu coneixes, que tots coneixem, sí que prèviament ho senten i veuen que l'operació tingui viabilitat abans de començar-la. Llavors, què fas? I fas un petit estudi econòmic, o sigui, el comprador, i veus que realment el rati d'endeutament és l'adequat, que l'entrada, diguem, que tens suficient, i busques finançament si no sap on de buscar-lo, i en el cas que ja ho veus bé, doncs dius, mira, la teva operació està claríssima, que estarà mancada d'una ajuda, no?
O sigui, crec que això és un consell per tota la gent gran, de dir... anar amb un bon agent immobiliari és fonamental. El notari l'únic que farà és llegir-te el que tu ja teòricament tens que sàpiga, si ho entens, i firmar.
El notari, igual que el banc, igual que altres elements actuants en aquestes operacions, no són l'administració, i com a tal, no, tot i que poden tenir molta paciència i de vegades explicar-te, no?, no és la seva feina. O sigui, la meva dona treballa en banca i m'ho comenta, diu, jo quan tinc temps ho dedico, però és que jo no puc, diguem, redreçar la vida de la gent. O sigui, no és la meva feina, no? El notari, jo m'he fet un fart de veure gent explicant la seva vida ja a la persona que hi ha al mostrador i dius, clar, la persona que hi ha al mostrador diu, jo no haig de saber tot això, i clar, i encabir-ho amb un oficial, avui en dia van saturadíssims. O sigui, el nostre sector està, diguem, en un moment fort de feina. I jo he viscut situacions de, miri, t'explicava una fa poc, no? Diguem, de jo estar esperant, vedré aquesta persona, i miri, jo vull desheretar el meu fill perquè fa 20 anys va marxar i no ha volgut saber que fes més res. Bueno, no, i va dir, jo meu fill no hi vull deixar res, l'altre fill que està aquí sí que vull que ho tingui tot, no? I clar, i la persona que havia, vol desheretar el seu fill, no sé si ho vull o no ho vull, no sabia què volia dir aquest concepte, no? No sap, clar, això demana d'una explicació, d'una formació, cal en aquests casos... no un agent immobiliari, en aquests casos cal un advocat. Un advocat a poder de ser, diguem, professional en defuncions, en acceptacions d'herència, etcètera, etcètera, que llavors, diguem, que te controla el camí i te sap vestir l'operació per quan tu no hi siguis, no? Que la teva última voluntat sigui garantida quan tu manquis, no? Però a notaria no és el lloc, malgrat que fan tots els esforços per fer-ho. O sigui, a notaria s'hauria d'anar amb una mica amb la idea feta. Jo vull fer un testament, tinc clar que ho vull deixar, diguem, tal, tal, tal. Quins són els requisits, diguem, per poder-ho fer, no? Llavors sí que l'oficial de notaria t'hi dirà, doncs mira, en el vostre cas, i a més, amb la seva experiència te podrà assessorar una mica més, no? Però basar la nostra herència amb la informació que t'aportarà un oficial, és carregar una responsabilitat que no hi toca, crec jo, vull dir, també, no?
Francesc, també estic comprovant de que a vegades les separacions matrimonials era cosa de 30, 40, 50 anys.
Ja no.
Però ara ja no, perquè hi ha persones amb 70 anys que decideix separar-se després de 40 o 50 anys de casat,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Què és el millor en aquest cas si hi ha una propietat a nom dels dos?
Ai, s'ha d'estudiar cas per cas, sempre, eh? Sempre. Perquè hi ha casos en els quals les dues parts tenen, diguem, recursos o tenen, diguem, ingressos propis, no?, que els permet afrontar la seva nova etapa de la vida, no? Llavors, en aquest cas, pensions i demés, és recomanable en aquell immoble vendre'l, eh? I que cadascú refaci la seva vida. L'avantatge és que si ja són a partir dels 65 anys, com comentàvem, i és el primer habitatge, no estàs obligat a invertir aquest guany patrimonial que et generi, i en aquest cas pues, no has d'optar per una compra un altre cop, perquè hi ha molta gent que diu, escolta'm, jo no m'interessa una compra, o sigui, ara pues, me'n vaig a lloguer, no? I aquest diner pues, el tinc líquid o el gestiono, no sé, hi ha més vies, diguem, de treball en aquest sentit. En qualsevol cas, diguem, no estàs obligat a reinvertir-ho en una compra un altre cop d'un habitatge, amb el que suposa la compra, que són el 10% de transmissions, notari, registre, unes despeses que a cada vegada es perd un llençol, que diem, no? És veritat, no? Vull dir, en aquest cas, no? Però sí que és recomanable fer capinet, tenir una conversa amb la família prèviament, o sigui, però per tenir en compte el seu parer, però no, diguem, per que sigui decisiu. Nosaltres ens separem, això és un immoble familiar, no? Tots dos, diguem, volem refer, anem a buscar un habitatge adient a les nostres necessitats concretes. O sigui, ara, no les que teníem quan érem una família, que això passa molt sovint. Una casa, un pis de 4 habitacions, i es separen, i què en fas? O sigui, estàs mantenint un habitatge més a més gran quan no te cal. O sigui, una sabata excessivament grossa pel peu que calces en aquell moment. Llavors, el més adient és això, vendre aquell immoble i que cadascú llavors determini si vol tornar a comprar o vol llogar. Quan una de les persones, en aquest sentit, no ha tingut la sort de tenir una pensió corresponent o com Déu mana, cada casa, en aquest cas, s'hauria d'avaluar, no? Es poden arribar a acords d'ús de l'immoble, no? O sigui, però jo crec que ha de ser, diguem, equilibrat. O sigui, jo, si me n'haig d'anar de l'habitatge familiar d'una forma acordada, no?, haig de tenir el meu dia a dia també més simple, perquè no pot ser que jo pues, a casa ja tingués un immoble pagat i ara me trobi que haig de pagar 700 euros de lloguer cada mes. O sigui, llavors, cada circumstància, diguem, demana d'un estudi.
S'ha de fer un estudi individual.
Individual, però a priori recomano liquidar i tornar a començar, diguem, la vida. Vull dir, un dia el que dèiem, l'esperança de vida és molt més llarga que abans, i encara que te separis en 70 anys que queda una vida per davant. Llavors, clar, o sigui...
En el cas que tu proposes, i dius, bueno, pot haver que una parella vulgui refer la seva vida, vulguin comprar, vulguin conviure, sense estar casats ni tal, vull dir, pot haver un acord que segons l'aportació de cada un d'ells la hipoteca serà proporcional o la propietat pot ser proporcional, jo puc tindre capacitat per ficar el 80% i l'altre un 20%. Això es pot fer?
Sí, de fet en gent gran és molt més fàcil aquesta idea. Malgrat que no ha estat molt habitual en la seva vida, perquè abans eren herències, diguem, d'un o de l'altre, diguem, amb els que, diguem, o simplement compravendes al 50%. Aquestes figures als 60, 40, 30, 70, no? No existien, no? Ara, molt gent jove, diguem, això ho entén, però és complexa quan ho fas amb una parella, o sigui, és com una desconfiança generada, i és normal, eh? O sigui, les parelles inicials van amb un projecte, diguem, amb una il·lusió i amb una llum, no? I quan els dius, no, mira, els meus diners provenen dels meus guanys i jo anem a fer un 70-30, tu no m'estimes prou, no? O sigui, al final...
Llavors, passa això, passa?
Pues sí, i tant. I aquella conversa és tensa. Amb gent de mitjana edat ja no tant, però amb gent gran, que moltes vegades ja provenen de diferents relacions, és molt més fàcil discernir entre amor i diner. Llavors, tinc gent en aquest cas que diuen no, compro jo, perquè sóc jo qui he rebut, diguem, uns diners d'una altra operació o el que sigui, i sóc jo qui té els diners. I si comprem tot dos, a la pràctica és que estic fent una donació d'aquesta part, i aquesta donació també tributa, no? I a més tinc uns fills, que demà diran, a veure, no ho veuran gaire clar d'inici, no? Llavors, de vegades ha comprat una sola persona 100%. El que et deia, si tu és el domicili conjugal d'aquella persona, això també com t'ho comentava, i és la teva parella, no pateixis que ja se li genera un dret sobre l'immoble. O sigui, encara que tu faltis, encara que qualsevol cosa, aquell seguirà sent el seu immoble, malgrat, o sigui, tindrà dret a decidir-hi malgrat no sigui propietat seva. O sigui, en aquest sentit no queda desemparat. Però els percentatges estan molt bé per això, sobretot per evitar
una separació.
Confondre, o sigui, exacte, o sigui, avui ja no cal, o sigui, és molt fàcil que diguis no estàs amb mi pels meus diners, estàs amb mi perquè m'estimes i no pels meus diners, no? Hem comprat un immoble i he comprat un 90 i tu el 10, que és l'aportació que hem pogut
fer. I Francesc, i l'altre cas, que també és molt habitual avui dia, no? Dos persones decideixen pues, conviure, cada un té el seu pis i viuen cada un al seu pis, no? Però, lògicament, és irremetiable que hi hagi una convivència, no? Uh-huh. Hi ha algun risc en aquest sentit de que algú adquireixi drets sobre l'altre una vegada mort, de dir, bueno, escolta, jo he viscut amb aquesta persona, hem viscut amb aquest pis igual que l'altre, hi ha alguns drets adquirits amb això?
No, excepte que s'empadroni una casa de l'altra, excepte que es manifesti amb alguna altra prova de fer fent, diguem que és el seu domicili habitual, sigui perquè ho acaba convertint en el seu domicili fiscal, sigui perquè té proves, diguem, d'això, però si cadascú manté el seu habitatge com a tal, no existeix, diguem, aquest risc que jo ara mateix avalui. Sí que existeixen aquests casos. Jo t'explicava, afortunadament, ma mare no escoltarà el programa, o desafortunadament, no? Però fa uns quants anys jo hi vaig dir, pobreta, que quan va ajuntar-se de nou amb una persona que s'estimava, i li vaig llegir la cartilla que diem, i vaig dir, mira, mama, o sigui, m'ho toca fer-ho, soc del sector, o sigui, si aquí quatre anys, abans de 4 anys, aquí 3 anys i mig, em posaré una nota al calendari per venir per avançar-ho molt seriosament. Si esteu bé, fantàstic, me n'ho vull dir-ho. Si no esteu bé...
En el cas que els dos estiguin empadronats allà, no?
Sí, si no esteu bé, en el teu pis... aquesta persona t'hauràs d'encarregar de fer una patada al cul abans de mig any, perquè si no se li generarà un dret sobre el teu immoble que després no podràs, diguem, fer-ho fora de casa teva. Eh? Llavors, aquell dret adquirit és el que desconeix molta gent, és el que deia abans que un dels casos més mediàtics va ser el del marit de Barracito, no? La casa d'en Rocío Jurado, de Rocío Jurado, que va dir, nosaltres ens hem separat, però aquest és el meu domicili conjugal, d'aquí no em fareu fora, no? I el que li va costar aquesta senyora, diguem, que jo me marxés d'allà. Doncs és aquest cas, o sigui, genera un dret que per algun motiu existeix, evidentment, doncs, perquè hi ha casos, com deien en el d'abans, casos en els quals s'ha generat un nucli familiar, s'ha comprat un immoble en nom d'un dels dos, no? I, però realment hi ha una realitat, que és aquella parella, i que aquesta parella pugui adquirir aquest dret de no quedar-se de cop i volta, o aquest, no ser tan vulnerable a quedar-se al carrer d'un dia per un altre. O sigui, jo tinc un amic que va caure 2 vegades, pobret, jo li deia, noi, abans d'ajuntar-te de nou, sisplau, o sigui, tinc-ho en compte, perquè ja per 2 vegades t'has volgut vendre l'immoble i has hagut de pagar, diguem, a la teva ex, diguem, perquè te permetés la venda, perquè no pots vendre-ho, evidentment, diguem, sense consentiment, diguem, d'aquest tercer tampoc, no? És, en el cas, diguem, d'aquests casos, diguem, que cadascú manté el seu habitatge, és molta despesa, perquè és duplicar la despesa en aquest sentit, però a priori no hi ha risc de res, o sigui, no hi ha...
I el que dius tu, claro, a certes edats, quan ja com més grans som, més s'entén la part, se diferencia la part econòmica de la part sentimental. Claro, pot haver aprofitaments en aquest sentit de persones que diuen, oh, a mi m'interessa, li demano per favor que m'empadroni perquè total no, això no costa res, però d'aquí 4 anys ja tindré uns drets adquirits sense donar-te en compte.
Sí,
s'ha de vigilar amb això,
La gent és molt càndida i de vegades necessites que un tercer t'ho viri des de fora perquè t'encega l'amor i no veus que hi ha un
risc. L'amor passa, però l'economia queda, no?
Sí, sí, i en aquest cas, doncs, bueno, quan recomana... O sigui, quan em ve algun, perdó, quan em ve, diguem, algun client que veus en circumstàncies així, si no t'han demanat criteri respecte, no el dones, evidentment, no? Perquè dius, jo aquí sóc per jutjar, diguem, però quan un propietari en aquest sentit pues, m'ha demanat específicament, jo li dic que avalua, no? Si tot això, diguem, al final, diguem, tu creus que és consistent, no? Si realment, diguem, o si tot està bé, o sigui, de vegades te poden estimar pel que tens i a tu estar-te bé. Vull dir que això, diguem, hi ha gent que també és molt, molt conformista amb això, amb aquesta relació, però que sàpigues el feix que tens en aquest sentit, no? Que arribarà un dia en el qual, doncs, en el teu immoble, que és teu només, tindrà un dret adquirit un tercer, i si esteu a bones, fantàstic, però si no esteu a bones, el té igual, no?
Sí, sí, això es pot valorar. També hi ha una cosa que dius, li va passar a una persona, i és curiós perquè jo pensava que no era així, no? Una parella, un matrimoni que arriba el moment de la separació, i tenen una casa a mitges, 50%, però resulta que al moment de fer la partició, el 50% que corresponeia a la dona, uh-huh, la meitat estava hipotecat o empenyat, uh-huh, sense sàpiga-ho l'altra part. Això és factible?
Sense saber-ho és complexa, perquè tu pots gravar, diguem, una meitat indivisa, però les entitats bancàries d'entrada no són amigues de fer-ho. A veure, normalment aquestes càrregues no provenen de les entitats amb les que tots treballem, CaixaBank, Sabadell i tal, perquè aquestes entitats en general no graven meitats indivises, no? Provenen d'empreses de finançament, etcètera, etcètera, que són les que estan fent més mal, no? Que després d'haver demanat un personals, etcètera, etcètera, acaben recorrent i acaba sent, diguem, una càrrega que acaba, diguem, repercutint en la teva meitat indivisa.
Aquesta sí, donen un préstec a canvi del 50% de la casa.
Donen un préstec inicialment amb la garantia, diguem, única, diguem, és un préstec amb una garantia de crèdit, que diem, no és una garantia real, que ja recau sobre un immoble concret, no? Amb un dret immediat, diguem, d'embarcament i de subhasta, no? Llavors, però s'acaba convertint, un dret de crèdit, diguem, si tu lluites, acabes convertint, o acabes fent una notació preventiva d'embarc sobre una meitat indivisa que pertany al teu deutor, o sigui, no, diguem, no l'altre cònyuge, no? Sí, hi ha gent, i fins i tot que desconeix, perquè de vegades hi ha simplement gent que fa una notació preventiva d'embarc, o sigui, no una hipoteca, no? O sigui, una hipoteca és molt raro que no coneguis que hi és, no? I la coneixes quan vas a fer una gestió del teu immoble. I llavors és quan nosaltres fem la primera auditoria de l'immoble, no? I diem, a veure, senyor, aquí m'apareix una càrrega que no m'ha dit, no? I normalment allà para l'operació, o sigui, a priori, no? Vull dir, és quan generes
si
un delta baix.
Si no liquides
baix,
aquest deute, no pots tirar endavant, això està
baix,
clar.
No?
Eh?
Vull dir, aquest cas, no? Però, bueno, hipotecar el 50% la teva meitat indivisa és poc habitual. És poc habitual, o sigui...
Sí, és més, hi ha préstecs d'aquestes empreses que es dediquen
que llavors acaben recaient amb el teu patrimoni. O sigui, clar, tu, encara que sigui un préstec personal, respons amb el teu patrimoni present i futur. Llavors, amb un camí més llarg, no?, que amb una garantia real, com una hipoteca, però acabes responent també amb el teu patrimoni, no? Llavors, aquell patrimoni acaba, diguem, responent també d'aquell préstec personal que no has volgut pagar.
Ja? També és freqüent, per exemple, persones grans, que pot ser la parella o l'individu, de que deixen la casa de Barcelona i venen a viure a Calella. Uh-huh. Per què? Perquè aquí és més barat, d'alguna forma, però allà queda un fill, que pot ser un fill dels 3 o 4 que tenen, que es queden a la casa. Té drets aquest fill, si es queda allà, sobre el resto?
No, i sí. O sigui, està generant aquell desequilibri entre els germans, no?, que pot generar demà un malestar, que mentre ja no els pares en vida no se sol manifestar, però a posteriori sí. O sigui, si tu tens un fill que s'ha estalviat 20 anys de hipoteca o 20 anys de lloguer, és un agravi comparatiu envers els altres germans que s'han hagut de buscar la vida en un altre lloc. Per això dic que pot generar, diguem, una confusió. No genera un dret afegit perquè és un domicili familiar, no? I com a tal, mentre tu no marxis d'aquell habitatge, que és el que dèiem, o sigui, tu te'n vas, diguem, a un habitatge a Calella, vens un habitatge a Barcelona i vens aquí, o inversa, és igual, en aquest cas, no? Però el teu immoble és de la teva residència habitual, fiscal. Aquell immoble no t'interessa, com bé explicàvem abans, que ho deixi de ser. O sigui, perquè... Tu ara has pres una decisió d'un canvi prou important. Me'n vaig de Barcelona a Calella. O sigui, pot ser que funcioni. Jo tinc clients que no els hi ha funcionat i han tornat. O sigui, mancats del que suposa un Barcelona també, no? Jo pensava que estaria bé, però massa silenci, m'han dit alguns també, no? Fins i tot, no? Llavors, aquest client desitja tornar com sigui a Barcelona. Si tu, pel que sigui, diguem, has llogat un habitatge aquí, aquell habitatge de Barcelona ha deixat de tenir la consideració d'habitatge habitual... i després vols tornar a aquell habitatge, fantàstic, però si al final el que fas és vendre't aquell habitatge tributarà amb tots els seus guanys patrimonials com una segona residència, no com una primera residència, i tributarà entre un 19 i un 25% pel guany, diguem, patrimonial. Una cinquena part se t'anirà possiblement, o una quarta, o sigui, en algun cas, no?, cap a Hisenda. Llavors, aquests camins s'han d'avaluar amb molta calma i abans de prendre cada decisió, veure realment què genera. De cara que quedi un fi, diguem, o immoble o no, no afecta a priori perquè jo, qualsevol fill meu en el domicili, diguem, familiar, hi pot tenir dret a ser-hi sense que se li generi més dret a, més enllà, diguem, que
sense document
clar,
previ.
Quan tu ja dius, mira, aquell immoble tinc claríssim que no tornarà a ser la meva primera residència. Me n'he comprat un altre, que és el que jo que vull que sigui la meva residència fiscal, i el pis de Barcelona ja no serà el meu habitatge. Ja no ho serà més, per
però
que
pot
sigui.
Ser la teva segona vivenda, no?
Pot ser-ho. Llavors, amb el teu fill te recomano una avaluació contractual, si no hi cobres res en aquest sentit, que sigui doncs, una avaluació, diguem, de precari, que digui clarament que no se li està generant cap dret com a arrendatari ni com a ocupant ni res, en aquest sentit només estàs cedint l'ús gratuït, diguem-ne, documents aquests es fan a mida, fàcils, i a més reflexa una situació que els altres germans també agraeixen, vale? Pues està claríssima la relació, diguem-ne, en aquest cas, no? A la pràctica, quan he tingut casos així, s'ha buscat un lloguer de conveniència. O sigui, jo me'n vaig, te deixo habitatge al teu ús, no? Si en el mercat aquest immoble pues, té un lloguer de 800 euros, pues, el meu fill pues, paguen 400, com a mínim. O sigui, en cas, permeten que l'immoble, ja que l'haig de mantenir jo, haig de pagar IBIS, etcètera, etcètera, o sigui, o com a mínim, diguem que no sigui inviable econòmicament, diguem, mantenir aquest immoble. Aquest és el més habitual, eh? I en general, quan un fill es queda en un immoble ja sol, que és el símil a emancipar-se, el que passa que al final els que s'han emancipat tant els pares, en comptes de com a fill, no? Però quan és aquest símil, ha d'assumir, o sigui, que viure té un preu, o sigui, que tenir un sostre
i fiscalment, pel propietari, què interessa més? Un lloguer encara que sigui baix per cobrir aquests gastos o que no percebeixi cap quantitat per part del fill, sinó una cessió voluntària o familiar?
Com dic, cada cas és un món, perquè, diguem, si tu en aquest cas estàs percebent també uns ingressos per aquell lloguer, deixa de ser, llavors, habitatge habitual, com dèiem, té la consideració, diguem, d'altres immobles, o sigui, quan tinguis, quan te trobis en la situació que te vols vendre aquell immoble, liquidarà, diguem, i tindràs aquell increment patrimonial que haurà de tributar i d'una forma dura, i llavors, com a tal, doncs, aquesta és una causa prou important com per avaluar-ho. I dir, espera, que jo no tinc clar si aquí 5 anys m'ho podré vendre al pis de Barcelona. I com a tal, prefereixo, igual no cobrar res, no? I que aquest sigui encara el meu habitatge habitual, no? I el que jo he llogat, la Calella, per exemple, sigui un habitatge, diguem, temporal, sigui per anar-hi passar, diguem, temporades, o que sigui, però que jo, realment, efectes, diguem, fiscals encara, aquell és el meu domicili, no? Per evitar sempre perdre aquella consideració, diguem, d'habitatge habitual. Ara, quan ja tens clar que t'has comprat un immoble, que és el teu immoble, diguem aquí, i com a tal ja no hi tornaràs, bueno, jo recomano que també el mateix, però perquè aquell ja ho has convertit en segona vivenda, en segon habitatge, i com a tal, diguem, ja té aquesta altra consideració. Tens 2 anys entre la compra i la venda també per poder, diguem, vendre l'immoble o per poder amortitzar, diguem, aquell pagament o recuperar aquell pagament amb l'immoble de Barcelona. Això entraríem en molts detalls, en molt concrets, eh? Però jo recomano que cada cas estudiï, diguem, en aquest sentit, perquè hi ha fills i fills, eh? Hi ha fills que pretenen el millor pels seus pares en aquest sentit i hi ha fills que diuen, pues, fantàstic, se m'ha obert una finestra fantàstica, diguem, a tenir un habitatge per mi sol, no? I a coste zero, no?
El que dèiem, Francesc, a l'hora de comprar una casa, un pis, tinguis l'edat que tinguis, bueno, claro, també té les seves circumstàncies. Quins consells donaries a aquesta persona antes de prendre una decisió sobre un habitatge?
Mira, ahir mirava quins són els neguits més importants per a la gent gran en aquest país, no? I per sobre del... Entre els 7 primers estava el quedar-se sense habitatge, no? Però per sobre d'aquest, o sigui, 3 punts més amunt, hi havia el de no tenir les mesures o que l'habitatge no reuneixi els requisits de mobilitat, o sigui, realment quedar-te tancat a casa, en molts casos, no? I és que mira, hi ha una altra estadística, el 90% de la gent de més de 80 anys que viuen en immobles, diguem, amb barreres arquitectòniques o amb dificultats en aquesta línia, declaren que com a mínim han caigut un cop a l'any, com a mínim, o sigui, per aquest motiu, no? Llavors, és una de les coses que més s'ha de mirar quan compres avui. quan compres amb aquesta edat és en quin immoble estàs comprant, no? Quin recorregut en el temps tindrà aquell immoble, si és un immoble que ja veus que s'ha fet una recuperació, si és un immoble antic, s'ha fet una obra, diguem, per adaptar-lo, diguem, al dia d'avui, que no tens...
ja ha passat l'ITV, no?
En general... Sí, OIT, exacte, sí, sí.
ITES?
OIT, sí, OIT és la inspecció tècnica d'edificis. Però que l'ha passat i que, a més, en aquella IT tu et determina quins són els mals que s'han de tenir en compte en els propers anys. Llavors dius, vale, doncs això és important perquè no trobis en un edifici que tu dius, vaig a comprar amb els meus recursos, que ja són finits, que jo ja no penso expandir el meu patrimoni, ja no treballaré més en principi, no? O sigui, els ingressos que tindré poden ser de les meves pensions, etcètera, etcètera, però com a tal, haig d'avaluar que si l'any que ve em demanen 4.000 euros una derrama, em faran mal. I si me'ls demanen cada any, pues, la meva economia, diguem, segurament, diguem, haurà fet un pas enrere del que, diguem, havia de ser. Igual no els puc suportar, ni tan sols. Llavors, a l'hora de comprar-les, a veure allà on ja ha passat, diguem, aquesta inspecció tècnica, si ho ha de passar, tu has de preveure, evidentment, és un edifici, diguem, que no té ascensor, demà, diguem, tindrem una dificultat, la gent ja ho mira, això, en general, que no siguin edificis o finques molt verticals, no? Tenir en compte, sobretot, aquestes mesures i tenir en compte les mesures que tu no veus, no? O sigui, les mesures, com dèiem, diguem, de passos, passos de passadís, no? Avui en dia no ho tenim en compte, però demà es necessita una cadira de rodes i segons per quin pis no pots moure. O sigui, de cap manera, si el pas, diguem, s'ha tingut en compte, sí, no? Llavors això, mirar-ho abans és convenient. És com a mínim dos arguments en positiu a l'hora, diguem, de triar el teu habitatge, no? I llavors, diguem, mirar l'entorn. O sigui, l'entorn, vull dir, la mateixa comunitat on has de viure, per què està formada o per qui està formada. Tenim diferents necessitats les famílies amb fills que les famílies o que les persones grans, no? O que la gent que ve a passar un parell de mesos o any. O sigui, diferents necessitats en el sentit de que alhora serem, donarem més mal viure o menys al nostre entorn. O sigui, jo no sóc un veí molt agradable, tinc tres fills, o sigui, a casa meva quan no tinguem la pilota pel gos, o sigui, tinc un fill que posa música o jo hi faig un crit des de dalt baix, diguem, amb el fill perquè baixi. Llavors, afortunadament, diguem, la casa que toca amb la meva també tenen filles i jo crec que amb això, si m'estan sentint, doncs em disculparan. Però una persona gran doncs té uns altres tempos, uns altres ritmes, no? Llavors, si compres un immoble en un edifici que tots són segones residències, és possible, entre altres coses, que tinguis una urgència i no trobis ningú a l'escala, per exemple. És possible, diguem, que hi hagi menys seguretat a l'escala, també. O sigui, que tu, diguem, vinguis un dia a les fosques i a dintre de l'escala mateixa te pots trobar, diguem, de tot. És important mirar això, mirar que el teu entorn també sigui adient, mirar que els serveis que tindràs a prop també són els que tu necessites ara i no els que necessitaves llavors. A tu no et ve, diguem, que hi hagi una escola, diguem, a 50 metres, tu ja no necessitaràs una escola a 50 metres, no? A no ser que hagis d'anar a buscar els nets, no? Vull dir, però en general ja no és un argument, o sigui, a tu t'interessa molt més tenir, no sé, pues, el passeig marítim a 50 metres, no cal que sigui primera línia, que diguem, pagaràs el gust i les ganes, però sí que estigui a prou accessible per pagar, jo pugui plantejar-me el que he volgut quan m'ajuviu, és anar cada dia a fer una passejada fins al far, no? Llavors, o serveis mèdics, no? Que els tingui relativament a prop, no cal que estigui a la cantonada, però com a mínim si he d'anar, diguem, al cap, no hagi d'agafar un autobús per venir, o sigui, és una altra opció.
Cada quan se passa l'IT? O sigui, quan s'ha de passar
l'IT? L'edifici de tenir... quan ja té 45 anys està obligat a tenir-lo.
45 anys?
Sí. Llavors...
I també, quina estafa és la més habitual amb la compra... compra d'un pis?
Amb la compra i amb la venda. A veure, un paràmetre que han de tenir molt en compte la gent gran, molt, que jo sempre que posem un immoble a venda em faig un fart d'explicar-los-hi. Quan nosaltres publiquem un immoble, avui en dia el publiquem a tots els mitjans, xarxes i demés, és molt accessible per gent que se'n vol aprofitar, diguem, d'aquest fet. Gent que et picarà el timbre, que els adverteixo, vinc de part de perquè haig d'ensenyar el pis, vinc de part de perquè haig de fer unes fotos, no? Jo els dic, no vindrà ningú mai de part meva excepte que jo ja t'hagi trucat prèviament i t'hagi digui, el meu arquitecte vindrà a fer el certificat d'eficiència energètica a casa teva quan te truqui i obre, sisplau, no? Però prèviament et trucaran per telèfon per concertar un dia, no? Perquè sí que m'he trobat amb gent allò de vinc de part de estar dintre l'habitatge i llavors pues, l'atracament ja està servit en aquest sentit, no? O sigui, en el moment que tu publica, que poses un immoble a venda, ets vulnerable a tota aquesta gent, que són uns quants. En el moment que vols vendre un immoble, una estafa molt habitual és quan tu vols publicar personalment. O sigui, a nosaltres no ens ho envien, però tu publiques a Idealista, a Bitaco i a Fotocasa la venda del teu immoble i ets car de canó. O sigui, ets car de canó. O sigui, el primer que et faran és enviar-te mails amb propostes de compra, compra que molta part, diguem, del pagament serà, diguem, en negre, que hauràs d'anar a firmar a París perquè has de venir allà. Situacions, ui, tant. O sigui, és el pa de cada dia. A nosaltres, agents immobiliaris, ja no ens ho fan, evidentment, no? Suplantacions, aprofitar el teu immoble que tu tens a la venda, copiar tota la informació, suplantar-la per després aconseguir reserves, diguem, de gent per anar a veure aquell immoble i desaparèixer, evidentment. Hem tingut fraus per escriure un llibre sencer, diguem, en aquest sector. Se'ns acaba el temps, no? O què?
Se'ns ha acabat el temps i veus tu que escolta, jo crec que te tindré que tornar a invitar, perquè el que estàs
només
dient...
Només hem gratat,
vull dir. Hem gratat, I crec que és un tema molt, molt important. Francesc, jo molt agraït per vindre.
Jo per tu per convidar-me.
Te tornaré a invitar, Et deixaré passar un temps, perquè, vull dir, però crec que és molt interessant el que tu ens estàs aportant, sobretot de cara a les persones grans. Sempre normalment es dedica una cançó. T'he dedicat una cançó que és com una marxa d'un circ.
A veus? We'll be right back.